Els matins de la ràdio són per a tu.
La vida es pot acabar en qualsevol moment i en un instant tot canvia per sempre. L'amor que sempre queda explora les profunditats del dol i la resiliència a través de les històries reals de famílies que han patit la pèrdua d'un ésser estimat. Inspirat en la secció Codi 60 del programa Islàndia de RAC1, mostra com la petjada dels que ja no hi són continua viva en la vida dels altres. Anna Ponsí, periodista, directora de continguts de True Crime Factory i col·laboradora de diversos mitjans de comunicació, ens ofereix un testimoni commovedor que ens recorda que, malgrat la tristesa i la pèrdua, l'amor sempre perdura. Anna Ponsí, bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè. Bon
i benvinguda dia, a casa teva.
Ai, sí, això és casa meva. Jo sempre em sento així quan vinc aquí.
És que, de fet, sempre vas començar aquí, que jo me'n recordo, eh?
Sí, home, clar.
D'aquelles tardes sí. De dissabte a la ràdio.
I tant, amb el Res Més Igual, amb la Maria Vidal.
Que eres
i...
molt joveneta, Anna.
Sí, 15 o 16 anys.
Imagina't.
Fèiem unes quantes, eh? Aquí ens ho passàvem molt bé. I després també, doncs, els estius, amb el parasol. I la veritat és que a mi sempre em porta bons records venir aquí.
Avui no estàs aquí per parlar dels teus inicis, però sempre m'agrada com recordar-ho una miqueta, sinó per parlar precisament d'aquest fantàstic llibre, que res, que em queden dos capítols.
Gràcies.
Però, sincerament, m'està colpint, no?, perquè és veure una altra realitat i de tot plegat en parlarem, perquè jo crec que és un llibre imprescindible per entendre moltes coses, que segurament com a humans moltes vegades passem com desapercebuts o mirem cap a l'altre costat. Anna, no sé si estaràs d'acord amb això.
Ens costa parlar de la mort i ens costa parlar de vegades dels que ens estimem i ja no hi són, perquè és un dolor que sempre portem a sobre. Però és veritat que de vegades la tristesa que pots sentir i aquell dolor tan bèstia del principi, amb el pas del temps es va convertint en records bonics, en possibilitat de somriure quan penses en aquella persona, i penso que d'alguna manera aquest llibre vol traslladar aquesta idea, que a poc i fent el dol, perquè s'ha de fer aquest dol, no es pot obviar, pots anar avançant en aquest camí.
Tu ja tenies la secció a RAC1 amb l'Albert Tom sobre aquest tema, però què és el que et va empènyer a convertir-lo en una història o en totes aquestes històries en un llibre que ha quedat aquí plasmades?
La ràdio, tu saps que a vegades les paraules se les emporta el vent, potser és més efímer, tens aquesta sensació, doncs, que un cop ho has explicat, és veritat que ara tenim els podcasts i ho pots recuperar-ho, però un llibre té una dimensió molt més, no sé si dir-ne més gran, però sí que et permet, doncs, rellegir-ho tantes vegades com vulguis, tenir-ho sempre a prop, tenir-ho a la tauleta de nit, si tu vols, en una lleixa, en un armari, a la teva biblioteca particular, ho pots tocar, no sé, és aquesta sensació de que encara té el paper i que espero que perduri, no?, per sempre. Però sí, va ser una proposta de l'editora de Columna, de la Glòria Gas, que em va trucar i em va dir: escolta, he estat seguint aquesta secció, què et semblaria convertir-ho en un llibre? I jo vaig tenir una mica de reserves al principi, perquè era tornar, doncs, a revisar totes aquestes històries, i vulguis o no també colpeixen, i vaig dir: ostres, tu creus que tindrà interès? Creus que la temàtica no és massa dura, potser perquè la gent, doncs, s'aboqui a llegir aquest llibre, perquè potser tots plegats tenim unes vides tan estressants i mal de caps i poc temps, que potser quan vols llegir una història no vols tristeses, sinó alegries. Però penso que el llibre combina les dues vessants, és a dir, la tragèdia, evidentment, d'aquestes persones que ja no hi són i que van morir massa joves, però també tot qui van ser en vida, la intensitat que van, no sé, que van poder gaudir, i crec que també en moltes històries queda això com a pòsit. És a dir, aquest amor que sempre queda és, al final, recuperar aquestes vides. Qui van ser, què van fer, per què van estimar tant i per què ara també se la segueix estimant tant.
Mm-hmm. Vas treballar a fons 11 casos. Com vas fer aquesta selecció? Perquè no devia ser fàcil, en devies tenir moltíssimes, i triar-ne, doncs, 11, en aquest cas, doncs, com va ser tot aquest procés de selecció? I no sé si n'hi ha hagut alguna que t'hagi impactat més que altres, no?, especialment, Anna.
Totes havien de ser diferents, en el sentit que si explicàvem 11 històries, doncs, una, no sé, que fos molt repetitiu tampoc no convidava, doncs, a poder-ho llegir. I llavors vaig decidir que volia obrir el primer capítol amb un cas de suïcidi, perquè penso que n'hem de parlar més, perquè penso que la salut mental hauria d'estar en primer ordre, la física evidentment també, però la mental, que pot ser molt silenciosa i molt amagada, ens pot destruir la vida i pot destruir la del nostre voltant, perquè és molt dur. Llavors, el suïcidi sol ser conseqüència justament d'això, no? D'aquest patiment mental que a vegades costa de detectar. I les dades diuen que cada 15 hores una persona mor per suïcidi a Catalunya, són dades esgarrifoses, i penso que parlar-ne perquè es posin més mesures, perquè no és normal que una persona que no està bé i vagi al metge de capçalera, d'entrada ja li doni ansiolítics, no hi hagi una teràpia que acompanyi aquests medicaments i que hi hagi un seguiment, no? I moltes vegades ens trobem que hi ha persones que necessiten això i que només els donen una hora al mes, quan això és molt insuficient, no? I en el seu dia a dia pateixen molt. Llavors, tenia ganes de començar justament amb aquesta història. I la resta, vaig anar fent una mica diferents punts de vista. És a dir, em parlaves de quin em commou. Em commou molt el cas de l'Eva Belda, perquè era amiga meva i perquè és la germana de la meva millor amiga, de l'Olga, perquè sóc també molt amiga i m'estimo molt a la seva mare, a la Dolors, i estimava molt el seu pare, en Manel, i són persones, doncs, que jo els he tingut molt a prop i he vist...
Que són de Vilafant.
Exacte, que són veïns de Vilafant, i el que representa un diagnòstic quan ets molt jove d'una malaltia com el càncer i com això es van portant les expectatives de vida, com es van duent l'esperança a poc a poc d'una persona que a més era mare d'un nen de 4 anys en aquell moment. I, home, potser és l'amor més tràgica que jo he tingut a prop, i llavors volia explicar-ho des del punt de vista de l'amistat, però no en primera persona des del meu punt de vista, sinó de les dues millors amigues de l'Eva, que van viure al seu costat més a prop aquest procés i la dificultat que té parlar-ne, enfrontar-ho, saber que a vegades els diagnòstics i les proves doncs surten malament i com m'acompanyes a un amic. També vaig voler parlar d'un cas que és la mort quan ets a l'estranger en un viatge, que hi vas per plaer i t'ho estàs passant bé i de cop s'acaba la vida, perquè en aquest cas va ser un metge que va tenir un atac de cor a l'hotel a Cambodja, i com la família des d'aquí va haver d'esperar 18 dies en poder repatriar aquest cos, a més en un país en què a vegades també hi ha suborns i havien de pagar com diners a més per poder accelerar tots aquests tràmits amb el patiment que això representa. També volia parlar, per exemple, en el cas d'en Josep Seguer, que es va criar a l'Empordà, a Cabanelles, però després va acabar vivint a Girona, on va ser mestre de l'Escola de la Font de la Pólvora i director, que ell va morir en un accident de bicicleta, va tenir un accident, segurament cardiovascular, i això li va provocar una caiguda que li va trencar el coll, però aquest senyor va estar tota una setmana a la UCI amb una família al seu costat, i aquest home havia fet unes voluntats anticipades. Ell havia dit que si havia d'estar en una situació en què deixés de ser qui era, doncs preferia que el desconnectessin, i aquesta família va haver de prendre la difícil decisió de vetllar per la dignitat d'aquest senyor. És a dir, ell, quan havia tingut totes les seves facultats, havia decidit una cosa, que era que volia morir en dignitat. Llavors, hi havia d'haver un acte de generositat per part de les seves persones més estimades, els seus fills i la seva dona, de complir amb aquestes últimes voluntats quan ell estava bé, no? I, per tant, van fer aquest pas, també tenint en compte l'important que era la donació d'òrgans. I que hi ha una frase molt bonica en aquest capítol, que és que la filla diu: el nostre pare s'estava morint, hi havia molt poques possibilitats de supervivència, i nosaltres sabíem que quantes més hores passessin, aquells òrgans també s'anaven fent malbé, i sabíem que hi havia altres persones que estaven patint perquè el seu familiar aconseguís un òrgan d'una donació i pogués viure, no? Per tant, també em sembla d'una generositat bestial pensar això en aquell moment tan dur, no? De que tu ja no podràs fer res pel teu pare, però en canvi pots donar vida a altres persones.
També hi ha la història, no?, de la Marc Casas, que ens l'estimem molt en aquesta casa, molt. Que em va sorprendre perquè no hi comptava amb ella, no? Que ella sí que se'n va fer ressò a les xarxes socials, però veure-la plasmada i d'aquesta manera tan íntima i tan amorosa com ho fas tu, Anna, realment és molt bonic, no?, llegir-ho des d'aquest altre punt de vista.
La Marc té molta llum, és una persona que saps que és periodista i psicòloga, i per tant té les dues vessants que per mi són molt importants. Una és la de comunicar, que comunica superbé, i l'altra és la d'entendre moltes emocions i saber gestionar-les. També és veritat que ella m'explicava que va ser un repte tot plegat el que li va passar. A la Marc li van diagnosticar que portava una nena amb una síndrome d'Edwards, que és una malaltia, doncs, incurable, que evidentment és una síndrome, vol dir que tens una afectació en algun cromosoma, no?, d'aquesta criatura, i llavors tenia un índex de supervivència molt baix, amb molt patiment, i ella, doncs, en un moment molt difícil va decidir amb el seu marit prendre la difícil decisió d'interrompre aquest embaràs, no? Llavors ella explica molt bé tot el procés i pots viure gairebé amb ella al seu costat per com m'ho va relatar ella. Jo al final l'únic que faig és posar la veu al que ells m'han explicat. com va haver de prendre's aquesta pastilla que representa la interrupció de l'embaràs, com ella tenia un fonendoscopi perquè el fa servir per quan venen nens a la seva consulta, que té una consulta a Figueres, l'Ikigai, de posar aquell fonendoscopi al cor perquè siguis molt conscient que tens un cor que batega i, per tant, estàs viu, com ella va fer servir aquest aparell per després posar-se-la a la panxa i saber que aquell cor ja havia deixat de bategar i que, per tant, la Maia, que era aquesta nena que ella estava esperant, ja no hi era i que faria aquest procés de transició per perdre'l i, és a dir, amb la dificultat que representa, i jo crec que potser la gent que no li ha passat no ho sap, però has de parir aquella criatura que a més neix morta. En el seu cas, a l'Hospital Josep Trueta estaven fent obres a l'ala on es destina justament pels nens que neixen morts. Va haver de parir al costat de mares que estaven...
Donant a llum en aquell moment, sentir nens, els plors...
Exacte, no? Amb la duresa que això representa. De fet, ella es trobava molt malament, estava molt anèmica, havia perdut molta sang i va decidir marxar a casa perquè allò era una mica complicat per ella. I no sé, ella, la veritat és que és una noia molt espiritual, que crec que això l'ha ajudat molt per connectar amb ella mateixa, i també el que explicava, doncs, com anava enviant missatges a seves persones estimades. Em va agradar molt aquesta idea i que crec que també és molt bona per traslladar-la a la gent, que és, ella escrivia perquè necessitava tot allò que tenia dins el cap traslladar-ho de dins cap a fora, i el fet de traslladar-ho cap a fora li permetia prendre en més consciència i no quedar-s'ho. Jo crec que a vegades nosaltres també entrem en pensaments en bucle o estem com amb uns diàlegs interns molt bèsties que a vegades ens fan anar malament. Potser traslladar-ho, a vegades ho diuen, no? Escriure...
És terapèutic, diuen,
no? És terapèutic. Sí, penso que també el llibre té aquest punt terapèutic, perquè les famílies ho veuen escrit. Jo penso també que hi ha una sensació, que és que la gent no pensa que si ets un anònim o puguis acabar formant part d'un llibre, i potser aquí està també la gràcia d'aquest llibre, que no tens per què ser famós ni tenir una supercarrera de no sé què per sortir en un llibre, i que la teva vida prengui importància, perquè crec que la vida de tothom té la seva importància, i especialment per la gent que està al seu voltant i que els estimen, no?
Una altra història com molt cruel és la de l'agressió sexual, no? Aquesta...
Sí, sí, de la Laia. És probablement, tu també em preguntaves què m'ha commogut. Em va costar molt escriure aquest capítol perquè és l'assassinat de la Laia Alsina, és una nena de 13 anys, adoptada quan tenia 18 mesos a la Xina per part dels seus pares, que viuen a Vilanova i la Geltrú, i com és una nena feliç, com qualsevol nena de 12-13 anys, i com un individu, no li donaria ni cap qualificatiu, perquè ja el que va fer ja perd qualsevol opció de posar noms, que vivia sota casa dels seus avis, doncs va aprofitar que la nena estava baixant l'escala perquè el seu pare l'estava esperant al carrer per raptar-la, en aquest cas, per portar-la a una habitació, agredir-la sexualment i assassinar-la. Llavors, quan passa això, és que no hi ha cap opció, diguéssim, de tenir un consol, perquè és que no hi ha consol possible. O sigui, hi ha tants perquès i com li va dir una mossa d'esquadra a la Sònia, que és la mare de la Laia i qui és qui explica el relat en el llibre, això no passa. Li va dir, Sònia, això, aquestes coses no passen, i hem de traslladar també aquesta idea, no, no passa. O sigui, això és un cas tan bèstia, tan excepcional, tan devastador, que va costar explicar-ho, però crec que era important, perquè a més la Sònia, la mare de la Laia, és una persona també que té una llum molt especial, i jo ho dic al llibre, ella és de les persones més generoses que hi he conegut mai, perquè en una situació com aquesta, rebre una periodista en un parc allà a Vilanova, explicar, obrir el seu cor i explicar tot el que ella em va explicar, perquè quan la Laia va morir, ella va fer tot l'esforç per poder acomiadar-se'n, anar-la a veure... És que, clar, és que t'ho pots imaginar, però és impossible de saber què és això si no et passa.
Com hi vas contactar amb totes aquestes famílies, tu, Anna? Com et van rebre? Com ha sigut tot el procés?
La veritat és que va ser molt bonic el procés, perquè gairebé tothom amb qui vaig parlar va entendre que això no deixava de ser un homenatge, que jo no volia buscar tres peus al gat amb res, sinó que el que volia era explicar les seves vides, les seves històries i com ho havien viscut i com és aquest procés, també per si això podia servir per ajudar altres persones que es trobessin en aquesta situació, i que aquest llibre els donés una mica d'esperança de que, malgrat la tragèdia, l'amor, aquest motor que ens mou, havia permès a aquestes persones que m'ho expliquen seguir vivint, tot i que de veritat que hi ha situacions que penses que sembla impossible, no? Llavors vaig contactar amb algunes a través de les xarxes socials, perquè elles, doncs, veia que explicaven coses dels seus fills o dels seus familiars morts a través de les xarxes, d'altres perquè coneixia algú que els coneixia, I a poc vaig anar arribant a tothom i ja et dic, la primera impressió que jo tinc és que ho rebien bé i llavors era una qüestió de quedar personalment, perquè això només pots fer-ho personalment, no pots fer entrevistes d'aquest tipus per telèfon, no té cap sentit. I jo hi anava amb tota l'obertura possible, o sigui, doncs això va ser molt maco, perquè, per exemple, la mare d'en Josep Boan, que és un noi que un altre conductor, en aquest cas, va atropellar a Galícia i el va matar, que anava amb moto tornant d'un viatge amb el seu pare. Recordo que per feina i això vaig anar posposant l'hora i al final em vaig presentar a casa seva a la una. I li vaig dir, si la meva mare sabés que estic venint a casa teva a aquesta hora, és que em diria de tot, perquè a casa de la gent no s'hi va a l'hora de dinar, saps? I llavors em va dir, tranquil·la, tranquil·la, comencem a fer l'entrevista i ara el meu home va buscar unes pizzas i jo, no. I em deien, no et casaran mai, no, tu? Perquè sempre dius que no a tot, perquè, clar, a mi em sabia un greu increïble estar com entrant en aquella vida,
no?
Exacte, la seva hora de dinar i no sé què, però realment era, ho fem avui, era complicat trobar una altra hora. I no, va ser increïble. Per exemple, a casa d'en Dani, que també és el noi que surt al segon capítol, que va morir intentant ajudar un company a treure la moto de l'aigua que havia quedat embarrancada, doncs la Rosa Maria Boronat, que viu a Salomó, que és un poble de la zona de Tarragona, jo no hi vaig anar a l'hora de dinar, però es va allargar molt l'entrevista, llavors em va dir, mira, he preparat un pernil aquí, llavors va treure el pernil, vam dinar a la cuina que havia estat del seu fill, perquè s'havia arreglat una casa just al costat de casa dels pares, allò que només hi havia una porta que els separava, i va ser tot. En el fons també va ser un homenatge, no? Perquè ens vam passar 4 hores parlant del seu fill i la veies que hi havia moments que ella plorava, però hi havia moments que també somreia i és complicat, és complicat. El que passa és que nosaltres com a periodistes tenim aquest paper neutral, entre cometes, que tu vas amb la bona voluntat, fas preguntes de forma natural i les respostes podríem dir que surten soles perquè també hi ha molta necessitat de parlar-ne. I potser parlar-ne amb algú que no coneixes de res és més fàcil que amb algú que forma part de la teva família. De fet, la Rosa Maria m'explicava que amb el seu marit no havien parlat massa del tema del dol. És a dir, ell sabia com ho portava ella, perquè ella ho exterioritzava més, ella té com una mena de memorial al garatge de casa seva, ha après a tocar l'orgue perquè la connecta molt amb el seu fill, posava moltes espelmes al principi, però ella, potser perquè els homes costa més que mostrin alguns sentiments, ella no sabia massa com ho estava vivint ell. I a través del llibre ha descobert els sentiments del seu marit i això també potser l'ha reconnectat i l'ha reconciliat una mica amb un sentiment que a vegades potser tenim massa les dones, no sé si som una mica egocèntriques amb això de pensar que sentim més, però simplement perquè ho mostrem més, però ells també pateixen molt i els pares pateixen especialment.
I els lectors, Anna, què és el que et fan arribar fins al moment? Perquè com porta el llibre ja al mercat?
Doncs mira, des del dia 25 de setembre, que va sortir a la venda, va ser molt bonic, me va escriure l'Olga, la germana de l'Eva, i em va dir, hem anat a totes les llibreries de Figueres a mirar si era l'aparador i ens ha fet molta il·lusió veure que era a tot arreu. I sí, fa il·lusió veure'l, la veritat. Sí, perquè hi ha un procés darrere que dura i tu el mantens com en silenci, en privat, i després de cop és com de tothom, no? I hi ha un cert vertigen, també, de pensar. Uf, a mi sobretot amb les famílies, com et pots imaginar, em feia molta por haver-me equivocat amb alguna dada i sé que hi ha alguna coseta que, mira, la Mar l'altre dia em va fer un àudio molt maca, la Mar Casas, que em deia, poses en el capítol que vaig tenir 2 avortaments previs a la Maia i 2 posteriors, i en realitat van ser 1 abans i 2 posteriors, i diu, sé que tu ets molt metòdica i t'ho dic, no t'ho dic per res, a mi no em sap greu, però m'han fet veure i t'ho dic, vale, doncs si hi ha una segona edició jo ja he avisat a l'editorial que això ho canviïn, no? O per exemple en Marçal, el fill de l'Eva, té els ulls verds i jo vaig posar, no sé per què, que els té blaus. Són coses que em fa ràbia, saps? Penso, hosti, per què et vas equivocar? Però és veritat que el que és l'essència de la història no canvia i espero haver-ho respectat tot. La gent és molt maca, la veritat. O sigui, els missatges no poden ser més bonics i ja només per això ja val la pena haver-ho escrit, perquè les famílies són super, super generoses, molt agraïdes i estan doncs contentes de que les seves persones formin part d'un llibre, que es poden rellegir, que poden també donar a conèixer altres persones, i la gent que no forma part del llibre però que se l'ha llegit i que ha tingut pèrdues et diuen que se senten identificats o que, per tant, veus que és un missatge universal, segurament, el de la vida i l'amor i l'estima dels que ja no hi són. I, no sé, molt contenta. La veritat és que tampoc esperava res, si vols que et digui la veritat. O sigui, expectatives de vendes i això m'és com una mica igual. Però sí, ja sé que va en contra de les editorials i això, però no sé, ja està fet i jo si la gent que l'havia de rebre i que li tocava de prop s'ha sentit agraïda i representada, doncs crec que ja n'hi ha prou.
S'ha previst pensar en continuar explorant tots aquests temes de dol o fer alguna altra cosa? Bueno, he sentit per aquí que hi havia un conte, no? Previst? Explica'ns, Anna.
No, la qüestió és que dius, ostres, ja, és veritat que hi ha gent que... El meu germà mateix m'ho diu, m'ha diu, ei, escolta, està molt bé, però potser el pròxim fes-lo una mica més alegre, no? I així jo dic, va, sí, el pròxim anirà de sexy rock and roll, no? O sigui, va, que també forma part de la vida. Sí, és veritat que al final també has d'anar canviant una mica, no sé, potser em ve de gust buscar alguna temàtica de denúncia, no? Potser, o de coses que no funcionin bé, per si pots aportar alguna cosa, si al final tampoc no hi ha més interès que aquest. Però aquest que dius del conte és que em van preguntar a VilaWeb que això, no? Ostres, tu, a casa teva, qui és l'alegria de la huerta? Perquè, clar, vaja, tants de temes tan durs, a veure, al final t'ha d'afectar. I vaig dir, doncs mira, em fa il·lusió escriure algun dia, un llibre sobre una guilla, perquè m'agrada molt les guilles i, no sé, trobo que és un animal molt astut i així, i trobo... tot i que es menja les gallines i aquestes coses i els ous, però no sé, trobo un animal interessant. I llavors, així anant en bicicleta algun cop amb el meu fill i el meu home, n'hem vist alguna i sempre dic al meu fill, algun dia escriure alguna cosa sobre una guilla i un nen, que són amics, que de fet el petit príncep també té una part d'això, que es fa amic d'una guilla, i llavors entén què és l'amistat i quan tens una persona a prop que t'estimes, doncs ja no la pots deixar, ja l'enyoraràs per sempre, no? Per tant, també té una mica d'això de l'amistat i l'amor que sentim pels altres.
Uah, Anna, estaríem aquí parlant molta més estona perquè dona per molt el teu llibre, tu.
Gràcies.
Com a persona, no? Tota la gent que t'ha...
Jo que tu m'estimes, Mercè.
Molt, ja ho saps, Anna.
Jo tu també.
I la veritat és que em feia molta il·lusió poder parlar amb tu sobre aquest llibre que recomanem. El podem trobar a tot arreu, Anna?
Sí, en principi m'han dit que les llibreries de Figueres està a tot arreu. I això, és l'editorial Columna i no sé, jo penso que sí que és veritat que potser hi ha aquesta reserva de dir, ostres, va de l'amor, no sé si em ve gaire de gust ara posar-me a llegir això, jo ho entenc. És veritat que ara també s'acosten dies en què recordem molt...
Sí.
D'una manera especial, perquè jo penso que qui ha perdut algú el recorda sempre i el porta sempre al cor, i això és així, i això sí que és una cosa amb tothom que he parlat, que cada dia pensen en la persona que no hi és, però... I aquests dies anem al cementiri, també perquè també és una tradició, no? Però no crec que ens hagi de fer por tampoc abordar aquestes històries, perquè, mira, la primera persona que es va llegir aquest llibre, a part de l'editora, va ser la meva mare, val? I jo li vaig dir, mira, tal, per, no sé, digue'm una mica, però sigues molt sincera, sisplau. I em va dir, doncs, mira, et diré una cosa, és veritat que hi ha històries que commouen molt, i més si les coneixes, com el cas de l'Eva, però també parles tant de la vida que et dona un esperit de... que, ostres, que estem aquí per aprofitar-ho també, tot el temps que puguem, perquè...
És que, de fet, sabem que venim a viure, però també a morir, no? És tota aquesta història que no sabem com gestionar-la perquè ningú ens ha ensenyat, no?
Sí, perquè no deixa de ser una incògnita, però també té una part de gràcia que no sabem res,
clar.
Perquè, clar, si us haguéssim, mare de Déu, tindríem com un empèndol aquí sobre, no? Com una espasa de Damocles que estaries patint molt. Malauradament hi ha persones que tenen malalties on sí que els metges els hi han posat com uns terminis i aquestes coses, i això ha de ser molt, molt, molt molt dur, no? Imagina't un malalt a la mela, no? Que li diuen tens de vida una mitjana de 3-5 anys, no? I està amb una angoixa bestial pensant han passat 5 anys i ara què, no? Vull dir que també quan passa això és molt dur, però en general els humans no tenim una data. Llavors, això que ens hauria de fer viure amb més intensitat, de vegades ens fa perdre el temps, perquè pensem que som eterns i que aquí serem sempre, però malauradament no és així.
Històries que ens fan reflexionar, no? Tenir molt més present la vida, gaudir de cada moment, el ara és l'ara, no pensem ni en el que va passar ahir ni el que pot arribar a passar, i jo crec que ens pot ajudar a tots plegats moltíssim. Anna Ponsí, moltíssimes gràcies per aquestes reflexions, per aquestes històries que ens demostren que l'amor sempre queda i sempre perdura.
Moltes gràcies a vosaltres, Mercè, a Ràdio Vilafant, a tot l'equip, a l'Ivan, que està aquí darrere dels aparells.
Dels controls.
I el proper llibre ja saps on t'has d'anar, no?
Home, no tinc cap dubte.
Gràcies, enhorabona, felicitats i molts èxits, Anna Ponsí.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.